L'Info Migdia.
Molt bon dia, doncs comencem l'Info Migdia d'avui, dimecres 6 de juny, explicant el perquè del dispositiu policial que s'ha desplegat aquest matí al carrer Sant Pere de Calella, per desallotjar doncs un veí que s'havia trinxerat a casa seva i que ha fet mostres de la seva intenció d'autolesionar-se, un episodi que s'ha pogut resoldre al cap d'una hora sense, afortunadament, lamentar danys. Abans d'entrar en detalls, ens presentem. Andrea Medina, bon dia.
Bon dia.
Víctor Riera, els controls tècnics, i qui us parla, Dolors Lieuri. Com sempre, avancem continguts en titulars. Finalment, els Mossos d'Esquadra han aconseguit convèncer-lo de desistir de les seves intencions i l'han traslladat a un centre d'atenció psiquiàtrica de Mataró, tot plegat després d'una hora d'actuació per part de múltiples serveis d'emergències desplegats al carrer.
I també al Mercat Municipal, que és on dona la part de darrere de l'edifici on viu l'home, un quart pis del carrer Sant Pere.
Avui també contactarem amb el tinent d'alcaldia Josep Torres, del PSC, per donar-li l'oportunitat de respondre a l'atac que ha rebut per part de la CUP, que insinua que tindria interessos en què es construeixi una segona piscina a Calella.
El partit de l'esquerra anticapitalista denuncia que el govern municipal ha trencat el consens polític al qual s'havia arribat a l'elaboració del pla d'equipaments esportius quan ha acceptat la petició del Club Natació Calella en contra de les consideracions tècniques. Sobre això també li preguntarem avui al tinent d'alcaldia Torres.
I en marxa un dels projectes guanyadors del pressupost participatiu del 2017.
El de la creació de nous espais per fer exercici a l'aire lliure, que va ser un dels projectes que va presentar Calella Marxa. El consistori ja ha decidit on es col·locarà. La inversió no arriba als 18.000 euros.
I avui al programa La Ciutat hem conegut el testimoni d'un calellenc que té un doble trasplantament d'òrgans. Ell és qui està realitzant avui una campanya informativa a l'Hospital Sant Jaume de Calella amb motiu del Dia Mundial dels Donants d'Òrgans i Teixits.
És Francesc Sobirana, vocal de l'Associació Catalana de Trasplantats Hepàtics de Calella, qui s'ha mostrat orgullós i agraït de la solidaritat dels catalans en la donació d'òrgans. Ha explicat la seva experiència dura i plena d'angoixes i neguits, i avui la recollim a l'Info Migdia.
I parlarem també amb el president del Club Esportiu Subaquàtic de Calella, perquè l'entitat organitza per aquest dissabte una jornada de protesta per la concessió de noves llicències per extreure corall vermell en aigües exteriors d'aquí, de la costa catalana. Doncs com dèiem, un home s'ha trinxerat al seu domicili aquest matí, ha amenaçat en llançar-se al buit des d'un quart pis. Al carrer Sant Pere és on ha passat tot plegat. L'home portava una arma blanca i s'ha tancat al seu domicili, un fet que ha provocat que s'activés el protocol per aquests casos. S'ha mobilitzat una patrulla dels ARRO dels Mossos d'Esquadra.
El pis tenia dos balcons que donaven al carrer Sant Pere i al pàrquing del Mercat, i als dos carrers hi havia dos camions autoescala dels bombers. Finalment, i després de més d'una hora, l'home ha sortit voluntàriament del domicili i ha estat traslladat pel SEM, al Servei de Psiquiatria de Mataró. Durant tota l'actuació, els Mossos han demanat als professors de l'escola Pia que no sortissin els nens al pati del centre. Tota la zona ha estat acordonada durant més d'una hora. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat tres dotacions dels bombers de la Generalitat, dues ambulàncies del SEM, dues patrulles de la policia local i dues dels Mossos, també una furgoneta dels ARRO i un equip de negociadors.
I un camió s'ha encastat contra el pont que connecta el Riereny dels Frares amb la platja.
Un veí de Calella ha publicat un vídeo a les xarxes socials on es pot veure com un camió tira marxa enrere després d'encastar-se contra el pont que connecta el Riereny dels Frares amb la platja, a la zona que separa Calella i Poblenou. Tot apunta que el camió era més alt del que permetia l'alçada del pont.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
La CUP ha demanat una consulta ciutadana per decidir en què cal invertir a Calella en matèria d'equipaments esportius, perquè consideren que s'ha desvirtuat tot el treball tècnic que s'ha estat fent en l'elaboració del pla d'equipaments esportius, i tot perquè fa només de 10 dies se'ls va comunicar des del govern municipal que s'inclouria la construcció d'una segona piscina, la qual cosa, denuncien els cupaires, mai s'havia posat sobre la taula, i més enllà d'això, aquesta iniciativa, aquesta acció, estaria desaconsellada pels tècnics de l'equip redactor. En l'escrit que van fer públic a través de xarxes, a més, apuntaven a possibles connexions del tinent d'alcaldia Josep Torres amb el Club Natació Calella, que és l'entitat que ha fet la petició. Tenim en línia el senyor Torres, a Josep Torres, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella. Molt bon dia.
Bon dia.
Què hi té a veure vostè amb la gent del Club Natació Calella? Té interessos vostè en aquesta entitat?
Jo, home, clar que tinc interessos, com en totes les entitats de Calella. O sigui, nosaltres, en principi, com a partit dels socialistes de Catalunya, vinculats, òbviament, a la ciutat, perquè som la població local, doncs estem interessadíssims en que totes les entitats esportives de Calella tinguin les millors instal·lacions i amb això estem.
En l'escrit de la CUP, però, no parlava d'interessos generals que podríem tenir tots perquè la ciutat doncs, funcioni correctament, perquè es donin tots els serveis que són necessaris, sinó que, possibles connexions, interessos que tindria vostè en donar preferència al Club Natació Calella respecte a altres entitats quant a les seves necessitats?
Bé, jo, aviam, l'atac a la meva persona, òbviament, és molt desagradable i és una realitat inventada per fer mal. És la pitjor manera de fer política, però si la CUP vol fer aquest tipus de política, endavant. Jo no sé si això té a veure amb allò que em va dir el senyor Català en un ple en el sentit que sempre més m'assenyalaria. Una cosa molt lletja, però bueno, és igual, ho va dir en un ple, és públic. Crec que mostra el seu desconeixement del tipus de persona que sóc i, en canvi, mostra molt a les clares el tipus de persona que és ell.
Li pregunto, és veritat que durant un any no s'havia posat sobre la taula mai el tema de la segona piscina i que fins i tot tècnicament això estava desaconsellat?
A veure, primer, deixa'm que t'expliqui que quan fan aquesta proposta menteixen, perquè quan parlen de que s'està decidint les inversions en equipaments esportius de la ciutat, doncs no és veritat, o sigui, no s'està decidint cap tipus d'inversió, ja que el que s'està fent és aprovar, el que s'aprovarà almenys en el proper ple, és un pla d'equipaments esportius de Calella, és a dir, un pla que fa una fotografia de la millor situació que voldríem per Calella en els propers anys i que ha de servir perquè els successius governs municipals puguin prioritzar i llavors sí indiquen les inversions que han de fer a la ciutat en terme esportiu, no? El PSC, en tot cas, el que té molt clar és que vol les millors infraestructures esportives per Calella, com t'he dit abans, i en tot cas serà el temps i les disponibilitats pressupostàries les que hauran de fer realitat unes o les altres. Per tant, no sé, segurament no serem nosaltres ni seré jo mateix, En tot cas, fixeu-vos si nosaltres com a Partit Socialista i jo personalment estic implicat amb el que és l'estructura de tota la ciutat, que nosaltres, per exemple, aquest any hem fet una inversió, hem fet una demanda als pressupostos generals de l'Estat de 400.000 euros i algú diria, home, si aquest senyor té aquest tipus de tracte, segons sembla, amb la piscina, l'haurà demanat per la piscina? Doncs no, no l'hem demanat per la piscina. Hem demanat una inversió per fer un camp de futbol, que creiem que també és una necessitat de la ciutat. Per tant, jo crec que la realitat, la veritable realitat, acaba desmuntant totes aquestes mentides que realment no arriben, no porten a res, diria. I una mica pel que explicava, sí que s'ha fet un treball tècnic. Jo crec que el fet que s'hagi incorporat l'ampliació de la piscina no desvirtua el que és el treball tècnic, que és aquesta fotografia que he dit abans, i és una feina ben feta. I en un moment donat, des de la part més tècnica, doncs l'ampliació de la piscina es va descartar inicialment, s'havia parlat fins i tot de fer una nova piscina sencera a la zona de darrere de l'Olímpic, a la part alta de la Riera Capastra. També, clar, en un treball d'aquest tipus es van situant les coses, es van descartant algunes, no? La piscina, l'ampliació de la piscina, fins i tot nosaltres ens havia relaxat, perquè, quan dic relaxat, vull dir perquè el portaven en el programa. O sigui, si nosaltres ja tenim una ampliació de la piscina és perquè, en principi, la portem en el programa. I si tu portes un programa és per complir-lo, si no per què, no? Llavors, per exemple, aquesta ampliació de la piscina la portava el PDeCAT al seu programa, la portava Esquerra Republicana al seu programa i la portàvem nosaltres. Per tant, no surt del no-res, no surt dels últims dies. L'únic problema que hi havia aquí és que l'ampliació, la piscina, en aquest moment no es podia fer, i per això ens hem relaxat, perquè la forma de gestió de la piscina doncs, ens impedia que com a ajuntament poguéssim actuar i poguéssim fer obres. Si hi ha una concessió administrativa a un club i nosaltres no podíem fer una ampliació encara que volguéssim, no era legal. Què ha passat? Doncs home, des de l'últim ple, el 16 d'abril, doncs, ha canviat la situació. Resulta que nosaltres hem recuperat la piscina, tornem a ser propietaris d'aquesta piscina, perquè s'ha renunciat a la concessió per part del club i perquè se li ha fet un conveni, s'ha acordat fer amb el club un conveni d'ús a precari, i per tant la piscina ara és nostra, la piscina ara en aquests moments podem fer una ampliació si volguéssim. Llavors nosaltres fem l'ampliació? No, nosaltres l'únic que fem és que en la fotografia que ens servirà per gestionar l'esport en els propers 10 anys, doncs també hi hagi aquesta ampliació que portaven els programes electorals i que els membres que ara gestionen el club de natació doncs han demanat que torni a aparèixer. Vull dir, jo el que no entenc, en tot cas, és que un partit polític doncs es bralli per no tenir les millors infraestructures. En tot cas, seria el contrari, no? Ens hauríem de barallar per incorporar en aquesta fotografia, en aquest pla d'equipaments, les màximes infraestructures esportives per Calella.
Per tant, senyor Torres, la inclusió de la segona piscina és una decisió política, no tècnica.
És estrictament una decisió política, efectivament. És a dir, en un pla que nosaltres haurem de gestionar com a polítics, en un pla que nosaltres com a polítics hem de donar satisfacció a la nostra gent, el que fem, quan dic la nostra gent, els nostres ciutadans, el que volem és que com a mínim estigui recollit. No fem la inversió, perquè no estem fent cap inversió ara. Estem recollint en un projecte doncs, la possibilitat de que el dia de demà, sigui quan sigui, es pugui fer l'ampliació de la piscina.
Molt bé, queda clar. Josep Torres, tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Calella, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Gràcies a vosaltres per trucar.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim en directe a l'Info Migdia. L'Ajuntament col·locarà aparells de gimnàstica a l'aire lliure en 14 espais de la ciutat amb una inversió que no arriba als 18.000 euros. Aquest va ser un dels projectes guanyadors del pressupost participatiu del 2017, en aquest cas plantejat per l'entitat Calella March. Aquests nous espais per exercitar-se complementaran els lúdics que hi ha, per exemple, al Passeig Manuel Puigvert i de Garbí.
Els aparells de gimnàstica artística s'instal·laran a les places Conrad Prat, Concepció Vila, el Maresme i dels pobles, al carrer Delfina Dols, a la confluència del Passeig de les Palmeres amb el pont de la Riera Cap Aspre, també al Passeig de Garbí i als miradors de Lluís Companys i de les Roques. També se'n col·locaran a l'espai que hi ha sota el far. Hi haurà aparells de fitness modern per fer flexions i abdominals, per fer salts i pedalar o remar, altres per fer estiraments, bicicleta o caminar.
Avui és el Dia Mundial del Donant d'Òrgans i Teixits i l'Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya ha muntat parada informativa al vestíbul de l'Hospital Comarcal de Sant Jaume. Des d'allà informen sobre els tràmits que s'han de seguir per ser donant d'òrgans. Francesc Subirana, que és el vocal de l'associació, ha compartit el seu testimoni com a transplantat de fetge i ronyó. Ara farà 14 anys. Ha visitat aquest matí el programa a la ciutat.
Com s'acostuma a dir en aquests casos, Francesc Subirana va tornar a néixer farà 14 anys quan va sotmetre's a un doble transplantament de fetge i ronyó. Era un 27 de juny, dissabte, que mai oblidarà. Va arribar després d'una primera crida i constatar que no era compatible amb el donant. Recorda l'angoixa amb la que vivia mentre esperava la trucada i que ara pateixen qui estan en llista d'espera.
Poses una angoixa, arribarà o no arribarà aquest fetge, aquest donant, et donen un número d'una llista. Jo, com anava a fer les consultes en l'hospital, anava al despatx on sabia que ja estava ingressat a les llistes i preguntava a quin número estic ara? A quin número estic?
Perquè volia dir que els de davant ja havien rebut el seu òrgan, no?
Jo, per exemple, tenia el 50, ben si anava pujant cap amunt.
L'any passat es van fer 1.106 operacions de trasplantament a Catalunya, 780 de ronyó, 160 de fetge, 89 de pulmó, 60 de cor i 7 de pàncreas. El vocal de l'Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya celebra que les xifres vagin en augment. Ha explicat que les donacions que registren al país són per pacients d'aquí i gestionats per l'Organització Catalana de Trasplantaments, amb una única excepció on el registre de donants és d'àmbit estatal.
Hi ha un cas excepcional, els nens. Els nens estan a nivell nacional. Tot el donant de donant queda a Catalunya. Queda a Catalunya, perquè tenim aquest organisme i així. Llavors, a Madrid hi ha l'ONT, que és l'Organització Nacional de Transplantament. I cada autonomia té el seu règim d'actuació.
Durant tot el dia, Francesc Subirana s'estarà a la parada informativa que hi ha al centre hospitalari Calellenc per fer campanya amb motiu del Dia Mundial del Donant. Té un missatge a les famílies que tenen a les seves mans poder donar vida en un moment dur i complicat per la mort d'una persona estimada.
de la família els diria pues, que quan se'n van al cel que deixin una part a terra. Diu, perquè aquí tinc una, tenen, veuen el meu exemple on estic jo aquí. Estic vivent gràcies a un donant. Vull dir, avui hem de tenir... Jo que, hem d'estar orgullosos aquí, a Catalunya, principalment, de que tenim bastants de donants. Estem molt maco amb la cosa. És molt, molt agraïble d'aquestes famílies que són donants.
Per ser donant d'òrgans i teixits hi ha diverses vies. Prendre la decisió i comunicar-la a la família i als amics, que són els primers consultats en cas de defunció. L'altre és omplir el carnet de donant i portar-lo sempre a sobre, encara que no té valor legal si la família no n'és coneixedora.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
El Club Esportiu Subaquàtic de Calella se suma a la protesta per l'adjudicació de 12 noves llicències de pesca per extreure corall vermell en aigües exteriors del litoral català entre Arenys i el Cap de Begur, una decisió del Ministeri que entitats i experts alerten posa en perill l'espècie que actualment té la consideració de protegida. Sendu Aymà és el president del Club Esportiu Subaquàtic. El podem saludar ara mateix. Bon dia.
Hola, bon dia.
Vosaltres sou membres d'aquesta plataforma que s'ha creat, Vida al Corall, Vida al Mar. És així, Sendu.
Senyora, sí senyora. Uh-huh. Una plataforma s'ha creat conjuntament per poder fer una lluita contra aquestes 12 llicències noves.
Què suposa doncs, que es doni aquesta autorització, aquestes 12 nous permisos per extreure corall vermell? Què és el que suposa? Quin és el risc el que es veu abocat al mar?
Doncs bueno, que ara actualment existeixen una quantitat mínima de llicències d'extracció de corall a el que són aigües interiors. Llavors, entre aquestes llicències ja s'estan respectant una quantitat de pes a extreure i uns dies a l'any per manca de corall i, clar, ara obren 12 llicències més que el que corre és l'extinció del corall. O sigui, un perill que s'extingeixi.
Uh-huh. I quina funció té aquest corall vermell en l'ecosistema marí?
Bueno, exactament no sabria què dir-te, però és com si diguéssim que estem acabant amb els elefants, no? Uh-huh. I estem acabant amb un ésser viu, d'acord, que el que estem fent és ja deixar que no n'hi hagi més, vaja.
Uh-huh. En totes les accions aquestes de protesta que s'estan organitzant en les darreres setmanes, vosaltres també us hi afegiu i heu organitzat per aquest dissabte una jornada que té també sensibilització i conscienciació i per això porteu dos biòlegs aquí a Calella, la Carol Campillo i el Carlo Tidu, que ens explicaran, sí, no?, una mica quina és la situació.
T'explicaran exactament el perill en concret que correm amb l'extinció del corall. Jo no sóc biòleg, uh-huh, val? Estic en contra d'aquestes dues llicències, per això recordem des del Club Esportiu Subaquàtic, perquè a més el corall a nosaltres ja ens costa de poder-lo arribar a veure el dia a dia, perquè no n'hi ha i el que hi ha està molt fons, i són immersions més tècniques i més difícils de realitzar de dia a dia, i pel cabossador esportista és gairebé impossible poder-lo arribar a veure aquest ésser viu.
El més a prop d'aquí que tu, per exemple, n'hagis pogut veure, on?
A Arenys.
Arenys.
Sí, el que passa que, clar, l'hem pogut arribar a veure, però està molt fons, està fora d'unes immersions dintre del que és el cabossament en seguretat o el cabossament esportiu. Es necessiten unes qualitats i uns equips especials per poder baixar a més fondària.
Mm. Aquesta jornada que fareu dissabte d'informació, de sensibilització, també té una part, podríem dir, més lúdica, o començareu amb un esmorzar de botifarra i després també teniu previst una nedada popular a la zona de les roques, Sendo.
Sí, bueno, el primer que hem organitzat és una botifarrada, uh-huh, val? Metafòricament, farem una botifarrada en aquestes 12 llicències. Després farem una xerrada en la qual serem partida pel doctor biòleg Carlo Tidu i per la biòloga Carol Campillo. I a partir d'aquí, doncs, després a partir de les 12, farem una anada solidària. Més que res perquè havíem pensat primer fer una immersió, però clar, una immersió no se'n veurà i crec que serà més visible una nadada que podrà vindre molt més gent que no pas una immersió.
Quin és el punt de trobada? La gent que vulgui
venir?
El
punt de trobada és el pàrquing de la piscina municipal, on tenim nosaltres el Club Esportiu Subaquàtic Calella, el CESC. A l'antic excursió de Calella.
Doncs esperem que sigueu força colla. Sendo Aimà, president del Club Esportiu Subaquàtic de Calella, que ens ha volgut explicar aquesta activitat que tenen prevista per dissabte per protestar contra la concessió d'aquestes 12 noves llicències per extreure coral vermell d'aigües exteriors del litoral català. Moltíssimes gràcies, que vagi bé dissabte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
57.9 FM. Doble de vacances, doble el sou, doble de megas. El que és doble agrada més. Per això, si vens al teu servei oficial Peugeot del 4 al 16 de juny, et donem un 2x1 en pneumàtics. Consulta les condicions a peugeot.es. Servei postvent de Peugeot. Keep the emotion.
Peugeot Pineda Autoteller Soler. Ens trobaràs al carrer Garbí 134 al peu de la Nacional 2 a Pineda de Mar. I també al telèfon 93 767 1784 i a la web autotallersoler.com. El seu servei Peugeot a l'Alt Maresme. Tornen els cursos intensius d'estiu a InLingua. Cursos intensius d'anglès i espanyol per a estrangers. InLingua. Aprendre idiomes amb els avantatges de sempre. Grups reduïts, professorat natiu, mètode propi, classes diàries i classes a empreses. Tornen els cursos intensius d'estiu a InLingua. Inscripcions obertes. Informa't ara mateix a InLingua. Carrer Bruguera 275, Calella. Telèfon 93 766 1491 o al web inlinguacalella.es.
facebook.com/radiocalella. Twitter. @radiocalellatv.
Una i gairebé 52 minuts, ahir els parlàvem de Fernando Plaza, l'esportista cordobès amb un 41% de discapacitat que està realitzant un repte solidari. Vol recórrer la península Ibèrica amb l'objectiu de recaptar fons per l'associació Sonrisa de Lunares, que té cura de pacients pediàtrics sense recursos, sobretot nens amb paràlisi cerebrals que han de fer fisioteràpia i recuperació. En total, el seu objectiu és completar 3.782 quilòmetres en 38 dies. Ahir va finalitzar la 13a etapa a Calella i vam poder parlar amb ell.
En declaracions a Ràdio Calella Televisió, l'esportista cordobès va explicar quin és l'objectiu del que ha anomenat repte transibèric.
El objetivo es para recaudar fondos para una asociación que se llama Sonrisas Lunares para poder abrir un centro de rehabilitación para los niños menores de 15 años y bueno, el objetivo es comprar una máquina que existe, unos trajes que para la parálisis cerebral. Pues puede colaborar a través de la página web Sonrisa de Lunares o Desafío Transibérico. Hay un número de cuenta, lo que puede ir comprando son kilómetros solidarios. Cada kilómetro que yo hago vale un céntimo. Pueden comprar desde un céntimo hasta donde quieran ellos.
I espera aconseguir 30.000 euros per poder comprar aquesta màquina. Quan era jove va patir dos greus accidents de moto, dels quals es va aconseguir recuperar gràcies a la seva constància. D'aquí neix la seva voluntat de que tots els nens i nenes amb necessitats fisioterapèutiques puguin accedir al tractament, especialment aquells que no tenen recursos.
Esports. Toni Jané del Club Atletisme Calella va fer bronze al Campionat de Catalunya sub-18 i a més va establir un nou rècord dels 200 metres llisos pel Club Calellenc. El Campionat de Catalunya va fer una marca de 22 segons i 69 centèsimes. També va disputar els 100 metres llisos amb una marca d'11 segons i 33 centèsimes. En aquesta prova va quedar en sisena posició.
Les dues marques li obren les portes a participar al Campionat d'Espanya de la categoria que es disputarà a Gijón els dies 23 i 24 de juny.
I d'altra banda, l'equip a la vida del Club Natació Calella ha aconseguit la cinquena posició a la Copa Catalana que es va disputar a Terrassa, on es van reunir els 12 millors clubs classificats a les jornades de Lliga de temporada. Una final molt renyida on el Club Natació Calella va aconseguir superar el Lleida en els relleus. En categoria infantil, l'equip entrenat per Jordi Comas es va proclamar novè de Catalunya.
Entre els nedadors locals, Abril Estreguer va quedar segon als 200 esquena i cinquena als 100 esquena. Paula Martín va ser tercera als 200 papallona, també sisena el 100 Papallona i Toni Ruiz va quedar tercer, en aquest cas, als 200 estils, quart als 200 esquena i sisè als 200 Papallona. En categoria infantil, l'equip entrenat per Jordi Comas va aconseguir la novena posició a la Copa Catalana amb actuació destacable de Núria Vilardebó i Pol Brunet. Vilardebó va ser segon als 200 Papallona, quart als 400 estils i als 200 estils i va acabar en sisena posició als 400 lliures. De la seva banda, Pol Brunet va fer segon lloc al 100 braça i quart als 200 braça.
I l'exentrenador del club de futbol Calella, Manel González, és el nou assistent tècnic de l'Espanyol, que va anunciar ahir el fitxatge, va confirmar ahir el fitxatge del nou cos tècnic pel primer equip, encapçalat aquest per Joan Francesc Ferrer Sicília, més conegut com Rubi. Ell serà l'entrenador del conjunt Perico les dues pròximes temporades. El seu assistent tècnic, el pinedenc Manel González, que com dèiem va entrenar el Calella. Tots dos venen de fer pujar a primera divisió l'OSCAM.
En una entrevista a l'Infovespre, Manel González es va mostrar il·lusionat davant d'aquesta nova etapa i davant l'acollida que han rebut per part de l'afició.
La veritat és que estàvem a l'Osca acabant la temporada, que ens ha anat molt bé i la veritat és que truqui l'Espanyol és una alegria molt gran. Primer perquè ja hi vam estar fa 10 anys en el filial i, clar, l'oportunitat d'entrenar al primer equip, doncs, estem molt contents i molt il·lusionats, la veritat. Ens vam presentar ahir i hi havia molta gent que ja ens coneixia de l'etapa anterior i que encara estan treballant al club i l'acollida va ser molt bona. La gent, la veritat, és que també hem vist que està, doncs, també amb un punt d'il·lusió i de ganes de que fem una bona temporada.
González porta molts anys treballant amb Rubi. Aquesta temporada han aconseguit que l'Osca pugi a primera divisió.
Portem ja molts anys treballant i llavors doncs, bé, tenim el nostre mètode i cadascú té el seu rol ja molt, molt marcat. Llavors cada any és més fàcil treballar amb ell. El dia a dia és treballar amb una persona metòdica, professional i que viu molt intensament la seva feina.
Encara no han vist a la plantilla, serà a principis de juliol quan comenci la pretemporada i passin les revisions mèdiques quan començaran a entrenar.
Metipolit us ofereix el temps.
Doncs per avui hi ha avisos per intensitat de pluja. Ens preguntem com s'ha de materialitzar aquí a la nostra comarca i per això tenim el nostre home del temps, Quim Serra, en directe. Bon dia, Quim.
Hola, bon dia.
Què ens espera? Hem d'agafar ja el paraigües i preveure que plourà molt aquestes pròximes hores?
Bueno, en les immediates hores sí que s'esperen precipitacions localment molt intenses, com les que estan afectant ja el sud del Maresme, i que es van desplaçant de sud cap a nord. De fet, fins i tot enfront de la costa, entre Arenys i Caldes d'Estrac, s'ha pogut veure fa poca estona, es veien dues trombes marines, a conseqüència d'aquest temps sever, d'aquest moviment de masses d'aire tan important que tenim, i que ha de continuar en les immediates 3-4 hores aproximadament, amb risc de tempestes a qualsevol punt de la comarca, però les més importants del centre, cap avall, cap al sud, i amb quantitats de precipitació que van ser importants i amb intensitats molt elevades. A banda d'això, encara al llarg de la tarda, no descartem que es pugui reproduir alguna tempesta, sobretot cap a mitja tarda vespre, altre cop podria tornar a descarregar amb una certa intensitat, i després sembla que hi haurà una treva com a mínim fins demà al migdia, o primeres hores de la tarda, quan podria tornar-hi. Per tant, encara esperem unes 24 hores ben bé, entre 24 i 48 hores ben bé, d'un temps una mica inestable, tot i que esperem que el temps vagi millorant a partir de divendres ja amb força clarianes i aquesta millora ens acompanyaria també de cara a dissabte.
Avisats estem. Gràcies, Quim. Fins demà.
Fins ara. Bon dia. Bon dia.
Metipolit us ha ofert el temps.
Metipolit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Metipolit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633 555 878. Metipolit.
Acabem aquí l'info migdia d'avui, dimecres 6 de juny. Fins demà, Andrea. Fem un ràpid repàs als continguts informatius d'avui amb aquesta alerta per unes pròximes hores complicades quant a la meteorologia, xàfecs intensos que ens esperen d'aquestes pròximes hores, que ens donaran una treva aquesta tarda fins demà al migdia quan podrien reproduir-se. Aquesta és la última hora meteorològica que ens ha apropat el nostre home del temps, Quim Serra. Avui que els hem explicat que un home s'ha atrinxerat al seu domicili amenaçant en llançar-se al buit, la qual cosa ha suposat ha provocat un ampli dispositiu, que s'hagi desplegat un ampli dispositiu al carrer Sant Pere. Avui també hem contactat amb el tinent d'alcaldia Torres, que ha negat qualsevol tipus d'interès més enllà del general amb la construcció de la segona piscina a Calella, inclosa en el pla d'equipaments esportius. Les dues en punt, les notícies en xarxa. Fins demà, adéu-siau.